Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, què tal? Ara fa pocs dies va visitar la nostra diòcesi mossèn Xavier Morlans, que és professor de teologia i assessor del Consell Pontifici per a la Nova Evangelització. Vam aprofitar que era entre nosaltres per dialogar amb ell i bona part del programa d'avui estarà dedicat amb aquesta entrevista. Comencem, però, escoltant abans el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Avui celebrem la festa de la Santíssima Trinitat. Jo crec en Déu, Pare, Fill i Esperit Sant. En aquest any de la fe, tots, a més de confessar la fe, ens hem de preguntar en quin Déu creiem. En la festa de la Santíssima Trinitat, podem intentar escoltar la pregunta i comprendre millor l'acció de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant en la vida de l'Església i la nostra. Malgrat que no sembla obvi des de la vida, la gran qüestió d'avui i de sempre és la qüestió de Déu, perquè és la pregunta sobre el veritable sentit de la vida, sobre l'origen, el destí i la salvació. En definitiva, és la pregunta sobre la humanitat, la seva existència i el seu futur. Tanmateix, la gran qüestió és com el misteri de Déu pot arribar a ser bona notícia, evangeli, per la nostra societat, és a dir, quelcom nou i bo per als homes i dones d'avui i de tots els temps. Què ha de passar perquè Déu pugui ser experimentat com a bona notícia? Els que tot ho sotmeten a la raó, a les demostracions verificables per la tècnica, fer servir aquest criteri els pot fer una mala jugada. Poden pensar que el que no entenen, no manipulen o no demostren, no és important per la vida. Altres, grans i joves, es pregunten per què creure en Déu. Creure en Déu canvia la nostra vida? I potser la resposta és: jo no el necessito, no és important. Pensem que a Europa l'ambient des d'on es planteja la qüestió de Déu no és el d'una societat pagana, sinó d'una societat que està de retorn del cristianisme. La indiferència religiosa actual s'ha produït després de tenir contacte amb el cristianisme. Per un bon grup de persones, Déu ja no és cap novetat, sinó un discurs que no té cap incidència en la seva vida. Més encara, molts no guarden un bon record de la seva experiència religiosa. El Déu que han conegut no ha estat alliberador. Força i alegria per viure, font de sentit i esperança, sinó algú que fa la vida més dura i difícil del que ja és. Per a d'altres, les noves generacions, la seva experiència de Déu ha estat nul·la. I alhora, la pregunta per Déu és una qüestió oberta. Si estem atents a la vida, a les manifestacions religioses de moltes persones, al fenomen de l'atracció d'algunes religions orientals, de la recerca d'algun tipus d'espiritualitat, a la literatura, al cinema, descobrim que hi ha el desig d'una recerca de Déu. La vida de tota persona continua sent un misteri ple d'interrogants que a la curta o a la llarga porten a preguntar-se per Déu. La recerca de felicitat, la pregunta pel destí de cadascú, pel sentit de la vida, per l'amor, per la realització personal. Potser molts no en buscaran la resposta, però la pregunta és viva i punyent, sobretot en els moments de constatació de la fragilitat i de la limitació humanes. Però de quin Déu cal parlar i testimoniar? Sovint parlem de Déu o pensem en Déu, però no el Déu Pare, Fill i Esperit Sant. Fem servir expressions com: alguna cosa hi ha d'haver. Déu m'ha fet una mala jugada. Sí, això de Déu ja sé de què va. Paciència, Déu ho vol així. Pensem que ja ho sabem tot de Déu, però sovint ens fem imatges falses. Ens pot passar que no sabem què dir de Déu per manca d'experiència i aleshores presentem aquells valors evangèlics més comprensibles. Algunes dificultats poden venir perquè potser no acabem de conèixer el Déu de Jesús, però Jesús proclama la bona notícia de Déu. Qui és el nostre Déu? Aquesta festa de la Trinitat proclama que Déu ens ha obert el seu llibre. Déu se'ns ha donat a conèixer com a Pare, Fill i Esperit Sant. Déu, Trinitat, un sol Déu en comunió. Ara no es tracta d'oferir una lliçó de teologia, però sí de descobrir la seva presència i acció en la nostra vida. La Trinitat en la nostra vida. La nostra vida, des del principi fins al final, està marcada per Déu Trinitat. En el baptisme vàrem ser signats i batejats en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, embolcallats en el seu amor. Quan fem el senyal de la creu sobre nosaltres mateixos, invocant Déu Pare, Fill i Esperit Sant, signem els nostres dies, nits, joies, il·lusions, treballs, el viatge que anem a començar, la taula que anem a compartir. Estem recordant que Déu impregna la nostra vida. Tant de bo que continuem amb el costum d'assenyar-nos en sortir de casa, en llevar-nos, en anar a dormir, abans de menjar, quan comencem un viatge, i que quan arribi l'últim moment, nosaltres o algú ens faci el senyal de la creu sobre el front. De Déu venim i a Déu tornem. La litúrgia de l'Església és plenament trinitària des del començament a totes les pregàries fins a la benedicció final. El nostre Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, comunió de persones, és sempre present i actuant en la nostra vida. Podem parlar del misteri de Déu, però no d'un Déu desconegut, sinó de Déu que se'ns ha donat a conèixer perquè ens estima. Jesús ho viu, ho ensenya i ho testifica amb la pròpia vida. És la bona nova del nostre Déu.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Aquests darrers dies, Xavier Morlans ha estat a la nostra diòcesi. Es va reunir tot primer amb preveres i diaques per impartir la conferència Un nou repte per a temps plurals i líquids, quan el testimoni esdevé paraula. I després, en un acte obert a tothom, amb la xerrada, el primer anunci, una peça clau per a una nova evangelització. Benvingut, Xavier Morlans.
Hola, bon dia.
Benvingut. Bé, en Xavier és professor de teologia, és assessor del Consell Pontifici per a la Nova Evangelització, capellà de l'Arcidiòcesi de Barcelona i cantant. Molts el coneixem per les seves cançons que podem cantar a l'Església, oi?
Sí.
Una d'elles, la més famosa, és Poble de Déu. Poble de Déu
en marxa.
Poble de Déu
en marxa, molt, molt, sí.
Quina parròquia estàs?
Jo ara col·laboro a Mare de Déu de Núria, està molt, molt cèntric, amb un passatge entre el carrer Aribau i Muntaner, a Barcelona. Celebro l'Eucaristia els diumenges a les 8 del vespre, però la meva tasca no és tant de rector o de vicari, que ho he fet durant molts anys, sinó, com molt bé has dit, professor de teologia, i després em dedico a això que em podríem dir el tornar a creure,
sí,
o aquests mètodes de fer arribar de nou la força, l'atracció de l'Evangeli a gent que potser se n'ha allunyat una mica.
Bé, escoltant intervencions teves, tu has dit que no podem donar per suposada la fe de la gent, que hi ha nens de catequesi, de primera comunió, que no saben fer el senyal de la creu i que cal una reiniciació cristiana. Explica'ns-ho, això.
Sí, aquí és una cosa... Moltes coses s'expliquen per la història. Aquí, fins fa 30 anys, l'única oferta que hi havia era el catolicisme, per tot allò de l'època de Franco i tal, no? I això en 30 anys ha canviat d'una manera molt accelerada, de manera que durant molts anys la fe era una mica per immersió, era com un bany maria, com una fabada que està en un bany maria, i ens ajudava en moltes coses a creure, els costums, l'ambient, quan arribava el Nadal. Ara, qui vulgui ser cristià ho ha de ser per una opció personal, ferma, i de vegades fins i tot una mica a la contra de cert ambient hostil, no? I és per això que ho veiem, que els nens que s'apunten, que els pares apunten a la catequesi de primera comunió o els adolescents que s'apunten a la confirmació, no es pot pressuposar que són cristians. En tot cas, es tractarà de veure si mentre passen amb els nostres catequesis, doncs poden establir, sobretot, jo diria el que és més important, que el nen, que l'adolescent, que el jove, que l'adult, arribi a establir un vincle intel·lectual i afectiu amb Jesucrist. El vincle emocional amb Jesucrist i amb Déu, això és fonamental. Si no tens això, tot el que t'expliquin, catequesi, la història d'Israel, el credo, els sacraments, la missa, tot és pesat, és una llauna. Per què? Perquè no pot arrelar, no pot assentar-se sobre una base. Per això la gran urgència que tenim és com trobar aquells mètodes, aquelles maneres, juntament amb el millor testimoni de vida, que propicien, que engendren, que calen aquest foc del vincle emocional amb Déu i amb Jesucrist.
Sí, tu apostes molt per als laics. Creus que juguen un paper molt important per a l'evangelització, per donar a conèixer Jesús?
Mira, el Raniero canta la messa, és el predicador del Vaticà, diu que els preveres i els religiosos som desenes de milers en el món, però els laics i laiques, els cristians, els catòlics, són centenes de milions. Per tant, no només pel fet que s'han envellit molt els capellans, no hi ha vocacions, sinó per la dignitat del laic, que ens ha ajudat a redescobrir el Concili Vaticà II, del qual n'estem celebrant el 50è aniversari, pel baptisme i la confirmació, tot laic, tot cristià, si ho viu i està preparat, pot ja de ser un element de comunicació de la fe. I crec que anem cap a un futur en què això és molt, molt necessari, molt important i apassionant. I en tot cas, als capellans ens tocarà desvetllar aquestes vocacions de comunicadors cristians, que ho hauria de ser, repeteixo, tot cristià, tota cristiana, desvetllar, assegurar que aquests cristians tinguin aquest vincle emocional amb Jesucrist, formar-los teològicament i acompanyar-los espiritualment amb la tasca no fàcil de ser testimonis del Crist i de la justícia i de la caritat en el món d'avui.
Quins són els nous mètodes que ha d'utilitzar l'Església, en general, avui, per a aquesta nova evangelització?
El primer llenguatge és el del testimoni. Això ja ho diuen tots els documents del Concili, dels papes, l'Evangeli Nunciandi. No serem creïbles si no tenim unes accions, uns fets i uns gestos. Amb això, per exemple, Càritas té molt de prestigi i ens prestigia a tots els catòlics. Però el que estem descobrint és que, a més del gest d'amor, de solidaritat, de compassió, de tolerància, de misericòrdia, avui dia a la societat hi ha tantes ofertes de tant tipus que avui dia, fixa't, veure una persona que cuida el seu pare amb Alzheimer, veure un gest de bondat no remet pas directament al Déu de Jesús. Molta gent pot dir, des de dir, mira, els animals també es cuiden, fins a dir, oh, mira quina cosa tan bondadosa, mira com aquí veig l'energia bondadosa de l'univers que es plasma en aquest xicot que cuida el seu pare amb amor, o sigui, no remet. Per tant, el millor testimoni ha d'anar acompanyat d'una paraula, si volem donar a conèixer i que hi hagin altres persones que es facin cristians, per dir-ho així, però que coneguin l'alegria de Jesucrist. Els cristians avui necessitem acompanyar la nostra acció, la nostra millor acció, amb unes paraules, amb un discurs.
Aquest seria un mètode. Què més? Quins altres mètodes per anunciar l'Evangeli de Jesús en aquesta societat, sobretot, de noves tecnologies, no? Estem veient, vas al metro, per exemple, de Barcelona, el de Madrid, i tota la mainada va amb el mòbil, que no saps si estan xatejant, si estan mirant pàgines webs o estan llegint el breviari, que també hi ha una aplicació que és el breviari, no?
Insisteixo que la més eficaç és el tu a tu, és el boca a orella, i és que siguem, que cada catòlic sigui capaç de parlar de tant en tant, parlar de Jesús amb naturalitat, com parla de l'última pel·lícula que l'ha emocionat o de l'últim llibre que està llegint. Ara, evidentment, a nivell de massa, a nivell massiu, doncs mira, començo per la negativa. El primer anunci que reben milions de catalans cada matí sobre l'Església són, per defecte, les notícies sobre l'Església. Moltes, per desgràcia, de vegades negatives o de vegades positives, com ara el Papa Francesc. Per tant, les diòcesis han de posar en marxa uns dispositius i uns protocols en què quan els bisbes, els vicaris generals, qualsevol persona representativa de l'Església que apareix per ràdio, televisió o escrivint, ha d'estar molt ben assessorada sobre què dir i com dir-ho. Perquè avui dia aquests missatges que es multipliquen arreu, doncs és el primer anunci que reba molta gent. Per tant, molta atenció a les aparicions públiques i després ser capaços de desenvolupar mitjans de comunicació. No cal que siguin propis, però fer bons productes, per exemple, com feu aquí, bons productes de ràdio, productes de televisió, CDs, però no només que donguin bones notícies d'Església, que trametin valors o el testimoni molt important de missioners o de monges que cuiden malalts de sida. Tenim un repte. Tenim el repte de com fer el primer anunci cristià pels mitjans de comunicació social. El primer anunci cristià o el màrqueting cristià no és encara la catequesi, no és encara la catequesi, no és encara la teologia, no és la moral, és el que Sant Pau en deia l'Evangeli, la bona notícia, no? Hauríem de saber comunicar aquesta convicció de creure que en Jesús crucificat i ressuscitat tenim vida. Un Jesús que amb la seva vida, la seva mort, la seva resurrecció, ha abraçat, per qui vulgui creure-ho, aquest Jesús ha abraçat la teva vida, la teva circumstància d'aturat, de persona jubilada, de persona que té dificultats de parella, de persona que té la il·lusió d'haver portat un fill al món. Hem de saber presentar Jesús com algú que està implicat en la vida de la gent, que està viu, clar, aquí hi ha el pas de fe, però totes les religions parlen d'un Déu en present, i que té la capacitat de donar vida. I el més apassionant, sobretot parlant per la ràdio, com estem fent ara, poder dir a la gent que tu, si vols, pots connectar amb aquest Jesús. Dient la pregària més senzilla, la primera invocació, Jesucrist, si existeixes, fes que et conegui. Aquest és el nostre anunci. Jesús és algú que està viu, que ha vençut la mort, la soledat, i que té la capacitat de fer-se present en la teva vida. És clar, per això diem, és Déu, no? I que no cal anar a l'Església per poder-te trobar en Jesús com a primera instància. No cal anar a un confessionari. Tu, sentint aquest programa de la ràdio, en el teu cor pots ja fer un primer contacte amb Jesús. Pots començar a demanar-li que es mostri en la teva vida que vol ser el seu amic. Hem de reconèixer que els catòlics no estem acostumats a fer aquest tipus de discurs. Segurament algun que m'estarà escoltant potser s'estarà escandalitzant fins i tot. Esperaria que no.
Bé, tu has manifestat que aquella persona que es reenganxa de nou a l'Església necessita rebre una mena de curs, jo he sentit dir, de 2 anys, una mena de refonamentació de la seva fe.
Correcte. Si tenim la sort que a través d'una bona homilia que fa un capellà o un diaca amb una missa de difunts, a través d'algú que està escoltant aquest programa de ràdio i comença a dir a partir d'ara, per dintre, mirant al cel, Jesucrist, si existeixes, fes que et conegui. Si pel que sigui o pel testimoni d'anys d'una mestra, companya d'escola, algú truca al timbre de la parròquia i diu, escolti, que m'ho poden tornar a explicar des del començament? És a dir, si detectem que hi ha persones, que n'hi ha moltes, la qüestió és que vinguin a demanar-ho, no? O que sapiguem nosaltres arribar amb elles. Un cop tenim detectada una persona que vol revifar la seva fe, el que no podem fer és dir, doncs, vine a missa el diumenge i vine a cantar el coro que falten tenors. No, li hem de poder oferir, si vol, un camí, ho has dit molt bé, de refonamentació de la seva fe. Perquè si ha estat apartat durant un temps, o si mai ha cregut d'una manera personal, perquè el van batejar, va fer la primera comunió, el van confirmar, es va casar per l'Església, però pel que fos, mai ha tingut, de fet, un vincle emocional amb Jesucrist i amb Déu, aquesta persona necessita poder consolidar aquest vincle emocional, intel·lectual, amb Déu, amb Jesucrist, si l'ha començat a tenir, necessita reaprendre la gramàtica cristiana, llegir l'Evangeli, trobar-se amb Jesús tot llegint l'Evangeli, aprendre a pregar no només pregàries de memòria, que també està bé, però parlar espontàniament amb Déu i necessita, perquè Déu ens vol salvar, com va dir el Vaticà II, no d'un en un, sinó com a poble. Per tant, necessita ser reiniciat, que redescobreixi la il·lusió de compartir la fe amb altres, que aprengui a viure en grup, que aprengui la paciència d'acceptar el company diferent i que redescobreixi els sacraments. La missa del diumenge la descobreixi com nova. Per què? Perquè se li donen les claus interpretatives per entendre-la, però sobretot perquè és el lloc on t'alimenta el vincle emocional en Jesucrist.
Has comparat sovint el paper d'aquell qui evangelitza amb el d'una llevadora, una comadrona. Explica'ns-ho.
Sí, la majoria de la gent som de formació universitària i valorem molt el moment intel·lectual, que és importantíssim. Però hem oblidat que la primera fe o la reengegada de la fe no és purament com jo et passo una informació. Mira, t'informo que existeix tal llibre. No. Ja des de l'època de Pau i dels apòstols, l'acte de parlar de Jesús amb una determinada intensitat i convicció, aquest anunci, la bona notícia, Evangelium, bona notícia, té la capacitat, això és una cosa de fe, d'alguna manera, inicialment, fer present Jesús ressuscitat. Com en el pinyó hi ha contingut tot el pi, en el primer anunci que una persona vulgui escoltar, si el cristià el fa amb amor, amb humilitat, amb fe, en aquest primer anunci ja és com un pinyonet que conté tota l'experiència cristiana. Però jo insisteixo tant que cal fer-ho, i fer-ho, com has dit tu molt bé, no és passar una informació, sinó que és convidar l'altra persona, sempre respectant la seva llibertat, però estant molt atent, amb una intel·ligència emocional per saber quan la persona ens està demanant que l'ajudem més, i per part del receptor d'aquest anunci, de l'interlocutor, rebre la notícia que hi ha un tal Jesús que, ben mort a la creu, ha ressuscitat i que és la clau de resposta de les pròpies recerques, això suposa una lluita interior. Serà veritat? No serà veritat. Com pot ser que un jueu penjat amb una creu fa 20 segles estigui viu i tingui alguna cosa viva per donar-me? Què em suposarà de canvi si jo accepto Jesús i la fe? Quines coses hauré de canviar? Per tant, és una lluita interior, com relaten els relats de conversos, no? Chesterton, Paul Claudel, tants savis intel·lectuals. El que està passant l'anunci a una altra persona és, com has dit molt bé, una llevadora que està ajudant, en certa manera, a un part, no? Hi ha dolors de part i hi ha l'alegria de néixer a la fe.
Això t'anava a preguntar. Jo he sentit de tu que aquell qui coneix Jesús té alegria, però també dolor. L'alegria és òbvia. El dolor, per què?
Perquè som persones limitades, finits, i sobretot estem ferits. Estem ferits per una cosa que teològicament, tècnicament, en diem el pecat. Potser és una paraula que no suscita bones vibracions, però digue-li l'egoisme, com ens costa, per exemple, els germans que per motiu d'una herència s'han separat, estan ressentits, les parelles, els vincles humans són molt fràgils, com diu Zygmunt Bauman, aquest sociòleg polonès establert a Londres en el seu últim llibre, L'amor líquid, i, per tant, no ens resulta fàcil establir vincles emocionals estables i ens provoca dolor haver de renunciar al nostre egoisme, a la nostra comoditat, i acceptar el repte de dependre d'un altre, en aquest cas, dependre de Jesucrist com a Déu, no? Per tant, és una barreja d'alegria, perquè estàs naixent a una experiència nova, t'allibera d'anys de soledat, de no trobar sentit a la vida, però alhora hi ha un dolor perquè et demana renunciar a inèrcies, a comoditats, però, bueno, pesa més l'alegria.
Per què, segons tu, l'evangelització ha d'anar en primer lloc a la raó i en segon lloc al cor?
Bé, jo diguéssim que ha d'anar als dos llocs. És molt important que s'estableixi, com he dit des de l'inici de l'entrevista, tot acte de comunicació cristiana, sigui a infants, adolescents, a joves, diguem que ha d'anar dirigit al cap i al cor. I potser per algunes persones més intel·lectuals necessitaran més temps d'assimilar la informació, la formació mental, conèixer, per exemple, amb rigor l'existència històrica de Jesucrist, conèixer el rigor amb què els evangelis s'han tramès durant 20 segles, és l'exemple, és el cas de literatura antiga més segura en la seva transmissió, perquè el cita tothom, hi ha una mena de control dels evangelis, no només perquè s'han tramès els papirs i els còdecs que es poden anar a veure a Manchester, al Vaticà, a Sant Petersburg. Per tant, pot haver gent que necessiti més una part intel·lectual, però finalment hi ha un moment, tant pel nen com pel professor universitari, que és una cosa del cor, el cor en sentit bíblic, és el jo profund, allà on es troben la intel·ligència, l'afectivitat, la voluntat, la llibertat. I aquí és molt important saber adreçar-se a aquest centre d'autodeterminació de la persona.
Acabem, Xavier, breument. Tu ets dels que creuen que també els cristians que anem dominicalment a l'església a missa necessitem ser evangelitzats de nou.
Sí, és una experiència que estem fent. Jo he posat en marxa, inspirant-me amb altra gent, un mètode que es pot dir vine i veuràs, un mètode d'immersió directa en la lectura d'una pàgina de l'Evangeli fet en grup i en deixar que ressoni la paraula de Jesús com una paraula que Jesús ens està dient en present, ara i aquí, i estem descobrint que, esclar, quan anuncies això en una parròquia, qui ve amb una trobada per escoltar l'Evangeli? Ve la gent de missa de sempre. I també van acostant-se, a mesura que ho coneixen, gent una mica més allunyada. Però estem descobrint, admirats, que aquesta gent de missa de tota la vida, quan venen a una trobada d'aquestes que en diem vine i veuràs, d'aquest primer contacte amb Jesús, els hi fa un bé magnífic, com una planta que està aixerraïda i tu la regues i de seguida veus com la planta s'eixiriveix. Per tant, vol dir que el catòlic de tota la vida, que moltes vegades té el perill d'anar a missa per rutina, necessita també rebre, curiosament, aquest primer anunci, o aquest anunci fonamental, o aquest anunci que li permeti renovar les arrels de la seva fe. Però és molt important també que aquests, pel boca a orella, que és el mètode més millor de propaganda, convidin a familiars, amics, veïns, ells mateixos es facin transmissors d'aquest anunci amb el millor testimoni de vida, això sí, i amb una actitud de diàleg, i estem intentant que almenys a cada arxiprestat, a cada agrupació de parròquies, es posi dempeus una experiència d'aquestes, digue-li dina i veuràs, digue-li immersió directa en l'experiència cristiana, que hi hagi un equip de laics assessorats del mossèn que puguin oferir aquestes trobades refrescants de primer o de renovat contacte amb l'Evangeli.
Gràcies, Xavier Morlans. Estaríem molta estona parlant amb tu, però ja saps que el temps ens està apretant ara ja en el programa. Hem estat molt contents que siguis amb nosaltres. Recordem que Xavier Morlans és professor de teologia, assessor del Consell Pontifici per a la Nova Evangelització, capellà de l'Arxidiòcesi de Barcelona i cantant. Gràcies, Xavier Morlans, per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Doncs s'ha acabat el temps de Pasqua, entrem en el temps ordinari i a partir d'aquesta setmana i durant també tot el mes de juny ens acompanyarà un nou col·laborador en el significat de l'Evangeli, que serà mossèn Emili Boigues, que és el capellà col·laborador del Santuari de la Mare de Déu dels Àngels i també de parròquies com les del Mercadal i del Carme de Girona. Benvingut, mossèn Emili Boigues.
Déu vos guard.
Ja el vàrem tenir en una ocasió i com que ens va agradar el tornem a convidar.
Molt bé, ja ho sabem.
I espero que no sigui l'última vegada que ens visita.
Molt bé.
Mossèn Emili, quan vulgui, anem a conèixer quin és l'Evangeli d'aquest diumenge 26 de maig.
Quan era infant, anant a doctrina, ara en diem catequesi, quan tocava el tema de la Santíssima Trinitat hi havia un exemple que en aquella nova nostra edat era entenedor. La comparació era molt senzilla. Així com un arbre que té tres branques amb una sola soca, en Déu hi ha tres persones, Pare, Fill i Esperit Sant, en un sol Déu, i quedàvem tan tranquils. Els anys van passant i la cosa se'ns torna cada vegada més complexa. La teologia, que és la penetració de la ment en la revelació, arriba a on arriba. Déu és inestable a la nostra intel·ligència. Jesucrist ens l'ha revelat, ens l'ha donat a conèixer. Pare, Fill i Esperit Sant, un sol Déu. O inefable misteri de la Santíssima Trinitat.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.